Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Avui que estem en plena Setmana Santa i molts esteu descansant, amb tot mereixement, segur, m'ha vingut al cap, ara, com qui no vol a casa, la cosa, una frase de l'escriptor i humorista canadenc Stephen Leacock. Diu: crec molt en la sort i he descobert que com més durament treballo, més sort tinc. Sigui com sigui, som aquí, ja ho sabeu, i aquests són els quatre motius que tenim a punt per despertar a la vostra curiositat. Motiu número 1. Conversa amb el consultor i expert en lideratge Xavier Marcet. Avui descobrirem a quina velocitat ha d'anar una empresa per créixer sense perdre el ritme, però sense tenir perill de descarrilament. Motiu número 2. Innovem prou les empreses catalanes i encara més. Tenim clar què vol dir innovar? Quants diners hi dediquen aquestes empreses? Totes les respostes d'aquí uns minuts amb Xavier López.
Perseguint la nit, busquem la teva...
Motiu número 3. Coneixerem una empresa de perfumeria i fragàncies que va néixer a Catalunya l'any 1990, fa 4 dies, com que diu, i que avui és una multinacional present a tots els continents.
S'ha escapat el teu pollastre.
Motiu número 4. Tancarem el programa amb un tema que sorprendrà, estic segur, una part de l'audiència. Coneixerem diversos cicles formatius per estudiar oficis relacionats amb el món nàutic i pesquer. I tot plegat, com sempre, i sumem la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos! Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got. Doncs aquest és el Robbie Williams, que ja sabeu que fa uns dies va triomfar a Barcelona, va omplir dues nits seguides al Palau Sant Jordi. Gairebé 40.000 persones van sortir entusiasmades amb el show musical de Williams, que diuen les cròniques que va oferir un nivell altíssim. Xavier Marcet, no t'ho pensaves mai, Xavier, que associaríem Robbie Williams amb tu, a l'entrada?
Mai.
Xavier Marcet, professor, consultor en estratègia i innovació, benvingut al Revolució una altra vegada. Escolta, posem el Robbie Williams sobretot perquè, escolta, d'entrada, no només ell, la majoria de cantants avui en dia, més que cantants, són també una empresa en si mateixos, no? Perquè hi ha una estructura al voltant d'ells espectacular.
Sí, clar, quan cada cop es tendeix més que tot allò que és una font de creació de valor, li acabes donant una estructura al darrere. Sí, clar, acaben sent...
Tal qual, i gent decidint allà... Sí, tot sí. Això ho hem vist en algun documental que, si no n'heu vist, són molt recomanables. El de la Taylor Swift, per exemple, perquè ja veu com funcionen i quines decisions es prenen i per què. Clar, Robbie Williams, fa gairebé 30 anys que triomfa i això també va per una empresa, no? Tot va bé, hi ha els diners i deixes la pell, però clar, vol dir que si estàs tant de temps triomfant és que estàs pensant molt en els teus clients o en els teus fans, no?
Quan estàs molt temps que et van bé les coses és perquè ets consistent. Consistent vol dir que tu ets capaç d'evolucionar amb aquells a qui vols servir, els teus fans o els teus clients, i que evoluciones amb ells servint-los al futur mitja passa per davant. No 10 passes per davant, mitja passa per davant.
Clar, aquest és el tema, perquè és aquest el truc màgic, eh?
Clar, és el punt en el que no només proveeixes el present, sinó que els hi vas donant el futur a mossegadetes, dic jo, a bocados.
Clar, no pots fer un canvi massa radical. Bueno, alguns artistes ho han fet, però clar, el món de l'empresa és diferent.
Sí, pensa que, a més, tu, dintre els teus clients, tens clients que evolucionen d'una forma molt diferent. Alguns són clients que, ostres, ja els hi va bé, com ho feien fa 20 anys i ho continuen fent igual. Mm-hmm. Altres estan més actualitzats. Altres, en canvi, no, voldrien ja que estéssim fent el que hem de fer en el 2030. I tu has una mica servir a tothom. I aquesta no és una cosa realment fàcil.
Llavors, clar, el que deu passar és que moltes empreses, potser sense adonar-se, ja arriba un moment determinat que tot funciona tan bé i tan sol que deixen de pensar en els seus clients.
O pitjor. O creuen que...
Pitjor, seus... que això no se m'ha contat res més.
No, sí, que creuen que, que tenen una mena de dret de que els seus clients els continuaran comprant.
Okay.
No, no. I els clients... Hi ha una cosa que els oients nunca han d'oblidar. Els clients són gent que se'n va sense demanar permís.
Sí, senyor.
Ni que hagin passat 50 anys. Se'n van sense demanar permís. I, per tant, sempre, sempre, sempre hem d'estar intentant contestar una pregunta que és molt difícil, i que t'asseguro que la faig sempre molt a moltes reunions d'empresa. Per què ens compren a nosaltres els nostres clients? Per què podem comprar altra gent? Ens compren a nosaltres. I no és sempre una cosa òbvia. No és tan fàcil. O de vegades saps per què et compraven abans, però no saps exactament per què et compren ara. I saber per què et compren els clients és fonamental per poder continuar sent consistents, per poder continuar evolucionant amb ells.
Fa unes setmanes vas publicar un article a La Vanguardia, eh?
Sí.
Em sembla que es deia el vagó més lent i venies a dir bàsicament que una empresa ja aquí fa els canvis molt ràpid i que hi ha departaments que van més lents i que són els departaments que van més lents els que determinen la velocitat a la qual ha d'anar una empresa. Desenvolupa una mica això.
Bueno, doncs és que hi ha gent que, ho deia l'article, hi ha gent que voldria fer el canvi a 200 per hora i li semblaria que encara anem una mica a poc, i hi ha gent que 40 per hora es mareja. I aleshores, clar, tu ets una sola empresa i els del departament X volen anar a 200 per hora i els del departament Z volen anar a 40. Aleshores,
I cap dels dos té raó.
Bueno, cap, tots dos miren, diguem-ne, la seva perspectiva, no? Els de 40 pensen, no podem canviar tan de pressa perquè els nostres clients ho canviaran tan de pressa. I els altres diuen, no, hem d'anar a 200 perquè si no anem a 200 resulta que una altra de la competència o qui sigui doncs, ens ocuparà el nostre espai. Tothom sempre té raó. Què passa? Això es necessita per un cantó de lideratge i, en segon lloc, necessitem entendre una cosa, que moltes vegades avui els canvis tenen a veure amb com incorporem tecnologia a les nostres organitzacions. Però el canvi no està en la tecnologia. La velocitat del canvi està en el que la gent aprofita de la tecnologia. És a dir, i aquest és el gran error moltes vegades. Quan fas una cosa que hem parlat i que segur que heu tingut aquí, bueno, no ho he sentit jo, amb gent de referència, però que sempre això parlem de la transformació digital, no és injectar tecnologia, és el canvi que fem les persones per poder aprofitar totes aquestes noves eines. Si les noves eines estan allà i són fantàstiques, però no tenim capacitat de fer-les servir, el canvi és molt lent. Per tant, l'últim vagó, el més lent, és el que condiciona la velocitat de tot el canvi.
Mm-hmm. Lampedusa, em sembla que va ser, va dir allò de canviar-ho tot perquè res canviï. Això aplicat al món de l'empresa, què vol dir? Quina seria la traducció?
Saps que vaig fer una cosa aquests dies? Després de sortir a l'article, perquè aquest concepte del gatopardisme, no? Que cal que canviï tot perquè res canviï, vaig tornar a llegir la novel·la.
Ah, sí?
Sí.
El gato pardo.
Sí, sí, sí. A més, amb la imatge aquella, no?, de fantàstica, no?, de la Clàudia Cardinale, no?, i del Van Lancaster, una imatge... Bueno, és igual, tornem-hi, eh? Però sí, 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 sí. Home, clar, perquè el canvi... El canvi és les persones en transició, no és tota la parafernàlia del canvi. En aquell moment era la parafernàlia del canvi històric, no? Però les coses continuaven socialment igual. Doncs en el cas de les empreses, el canvi no és el número de PowerPoints que posem sobre la taula. El canvi és quan la gent té agendes diferents, dedica el seu temps a coses diferents, es relaciona amb gent diferent, fa servir eines diferents, fa plantejaments diferents. Això és el canvi. Això és el canvi de veritat. I la gent té una capacitat d'absorbir canvis, no en té una capacitat infinita. Per tant, disparar... Sempre faig la broma, que la feina d'un equip directiu no és disparar PowerPoints avall com si fos una metralladora, sinó el que hem de pensar és una altra cosa, el que hem de pensar és... quina és la capacitat real, de la gent, i hem de pensar en els més lents, els més ràpids ens poden ajudar, però també hem de pensar en els lents, quina és la capacitat real de la gent d'absorbir determinats processos de transformació, perquè això serà el canvi real, i el canvi real serà el que ens permetrà acabar fent un tipus de coses que arribaran als clients o acabar fent un altre tipus de coses que de vegades no arribaran als clients. Per tant, és un tema molt, molt, molt important. No hem de fer aquest exercici de gatopardisme, sinó que hem de fer un exercici realment de veure quin és el punt d'absorció real que té la gent a casa nostra del canvi i poder, diguem-ne, agilitzar-lo al màxim.
O sigui que has de conèixer molt bé com funciona la teva empresa.
Sí, has de conèixer molt bé.
Que sembla una obvietat.
Sí.
Però no sempre és
però,
així.
Home, a la que tu, diguem-ne, ets una colla...
Quan la cosa creix... La cosa és començar el teu Apple al garatge de casa teva i l'altra cosa és tenir no sé quants milers d'empleats, no?
Clar, i aleshores aquí hi ha... aquí hi ha un segment que és clau a les empreses, que és el segment dels mandos intermitjos, en anglès el middle management. I aquest és clau, aquest segment és clau. Sí, tots són importants, tots. Però aquest segment és clau, perquè aquest és el que fa que, deixa-m'ho dir d'aquesta manera, els powerpoints baixin o es quedin, diguem-ne, allà amb una capa superficial. És a dir, és una mica, moltes vegades, els que filtren el que els canvis siguin real o no. I, per tant, diguem-ne, que aquesta gent que coneix, que una mica coneix el que volen fer el de dalt i coneix, diguem-ne, les inquietuds dels de baix, i que això és molt important, però sobretot, tornem a la primera pregunta que has fet, Tot això està molt bé internament, ens hem d'organitzar, però si ens oblidem del client, aquest és el gran problema. Hi ha una cosa que sempre dic, com pot ser que grans empreses, ostres, estiguin al cementiri de les empreses, no? Com ho pot ser? Bueno, doncs perquè en un moment determinat no van tenir prou present el client, o no van saber posar el futur a l'agenda del present, o no van saber fer aquest tipus de canvis. Les empreses són fràgils, fins i tot les que semblen més fortes són fràgils. Imagina't els que treballen a Credit Suisse. Credit Suisse és una cosa que tu treballaves a Credit Suisse.
Ja ho tenies per sempre més.
No, quan tu entraves a treballar als 25 anys de Credit Suisse, la teva mare i el teu pare pensava, bueno, ja el tenim encarrilat. Sí, que era tan gran com Lehman Brothers. És a dir, que si la gent de Credit Suisse pensava que estava en un fortí inaccessible. Doncs, bueno, ara es formen part d'UBS. Aleshores, què vol dir? Vol dir que
era la competència, recordem-ho.
Bueno, la competència i, diguem-ne, que eren els...
I dura.
Clar, amb el que tu t'havies discutit tota la vida, diguem-ne, a l'hora de captar diners i no sé què, etcètera. Clar, tu necessites, diguem-ne, entendre això, necessites entendre que aquests processos de canvi són en organitzacions que encara que semblin enormement potents, no? Són en realitat molt fràgils. Els ecosistemes empresarials són fràgils, s'han de cuidar molt bé i, per tant, tenir, diguem-ne, aquesta capacitat, especialment a dalt, al mig i a sota, de que anem fent les transformacions que toquen, però les fem de veritat, no les fem només disparant powerpoints com si tothom pogués fer 10.000 coses a la vegada, no. Anem pensant què és el que hem de fer. Hem de tenir líders que sàpiguen com prioritzar i com fer que realment els canvis puguin ser absorbits. Si no, tota la resta, diguem-ne, es posa en moviment.
Ara que ha citat Credit Suisse, que és un dels grans temes econòmics de l'últim mes, precisament parlàvem també de la humilitat, no?, com a concepte interessant. Potser Credit Suisse, un dels problemes que va tenir o que ha tingut, és aquesta manca d'humilitat, o d'estirar més el braç que la màniga per manca d'humilitat.
Home, això li ha passat a tota la banca, no? No eren precisament... O sigui, hi havia una predisposició, no? És a dir, quan anaves allà i deies, escolta, em donaran un crèdit? Bueno, el pagaràs, Vull dir que em donaran un crèdit? No, sí, hi ha hagut... Jo crec que la banca hi ha de tot, perquè com a tot arreu hi ha de tot, però hi ha una part de la banca que ha pres la lliçó i que ha entès que han jugat molt malament el binomi que és clau en una empresa, que és el de l'ambició i la humilitat. Aleshores, aquesta gent ens donaven lliçons de tot. Jo sempre recordo que era una actitud sempre molt de... Ells et deien què seria el futur, et donaven les lliçons, quan s'equivocaven tenien, diguem-ne, les seves excuses... No, una mica d'humilitat ens va bé a tots, començant sempre per cadascú. Però la humilitat no és aquesta actitud tampoc, tampoc ens els hem d'imaginar amb aquesta actitud campatxana, com una aquesta, diguem-ne, no? Això que en castellà en diuen el compadreo, això no és l'humilitat, és una altra cosa. La humilitat és que encara que tu siguis potent o siguis una persona que portes molts anys dedicat a una cosa, tens capacitat d'escoltar els altres i tens capacitat d'aprendre. Doncs jo crec que moltes vegades el problema, diguem, d'aquestes organitzacions és quan no apareixen amb capacitat d'aprendre, sinó que apareixen amb una omnipotència arrogant que els acaba allunyant, diguem-ne, del que són els seus veritables clients. I això és un mal negoci. If you're feeling down, I
just wanna make you happier, baby. Parles molt sovint d'humilitat. Un altre terme que fa servir tot sovint també és el de l'empatia. Empatia d'aquí cap aquí. Com funciona l'empatia dins una empresa?
Primer cap als clients. Tu t'has de posar en el lloc del client, intentar entendre què li està passant, observar-lo, intentar entendre el client no només respecte al que et compra tu, sinó com està canviant la seva vida. Això és un tema bàsic, per exemple, aquest és un tema fonamental per innovació. Però després també empatia de cara als de dintre, no? Empatia, posar-te en el lloc de l'altre. Jo sempre dic... A mi em sembla que hi ha una cosa a les empreses que és devastadora, que és l'ostentació. Ostentació, digues com vulgui, els cotxassos a la porta. trobo que és devastador. Tu, la teva vida privada, fes el que vulguis. Si t'has guanyat la vida, compra't el xalet que vulguis, compra't, diguem-ne, el cotxe que vulguis. Però la feina és un joc social, és un ecosistema social. Això has de vigilar molt. T'has de posar en el lloc de l'altre. Has de pensar que aquella persona que ara, diguem-ne, queda esturat davant d'aquest el nou gran cotxàs, aquella persona li acabaràs demanant sacrificis. Perquè els necessitarem i perquè necessitarem esforços de tot. No passa res amb una mica de contenció. L'empatia és això. L'empatia és aquest tema és molt de sensibilitat. És molt de dir, ostres, m'haig de contenir, però no perquè, diguem-ne, a la teva vida personal, no, perquè aquests ecosistemes fràgils requereixen de signes de respecte. I per mi aquests són signes de respecte. No vull dir sense exageracions, eh? No vull dir tampoc que hem de ser uns ascetes. No vaig per aquí. Però també em sembla que els excessos, diguem-ne, no són d'empatia, no? Ostres, t'has de posar en el lloc de la gent, no?
Ara estava pensant, per això, en determinats models d'empresa americana on el fet d'aparcar el cotxasso a la porta de l'empresa vol dir a mi m'estan anant molt bé les coses a dins d'aquesta empresa, he cobrat el bonus que tu no, per tant, el meu cotxarro per tu, que no el tens encara, és... Un possible futur.
Un am,
és
no,
un al·licient, que...
sí,
moltes vegades. Sí. I aleshores es fa servir per motivar, entre cometes, no sé si bé o malament, però per motivar els treballadors.
També és veritat que al costat d'això són gent que té una lògica de filantropia molt forta i que el reconeixement social els ve també molt per una filantropia. Mm-hmm. Aquí no tenim la filantropia i potser que anem una mica al tàntum tot plegat.
Per tant, s'equilibra, no?
Sí, hem d'anar una mica al tàntum tot plegat. Eh? La nostra cultura, a més, no és aquesta. La cultura europea és una cultura de major equilibri. Nosaltres creiem que realment no hi ha empreses sanes amb societats insanes. Nosaltres hem d'intentar buscar, això ho deia el Drucker, nosaltres hem d'intentar buscar, diguem-ne, aquest joc d'equilibris. I, per tant, jo crec que una part de l'empatia és això, posar-te en el lloc de l'altre i, per respecte, diguem-ne, contenir-te, no? Evitar segons quin tipus d'ostentacions innecessàries. Però, bueno, aquest un tema, un dia m'agradaria parlar-ne d'això de l'ostentació, perquè és un tema devastador.
Doncs ens ho apuntem.
Devastador. El trobo... Després hi ha l'ostentació, a part de l'ostentació material, hi ha una ostentació moral, que aquesta no passa a l'empresa, sinó que passa en general. Llavors, però... Des d'un punt de vista, diguem-ne, bàsic, sempre diem, no?, que la gent, diguem-ne, per donar resultats necessita combinar molt bé la seva part de coneixement amb les seves competències bàsiques. Una competència bàsica és l'empatia, la capacitat de posar-te en el lloc dels altres ràpid. Si t'hi poses 3 anys després, no val, eh? Ràpid. És a dir, i això és fonamental, és intentar copsar realment el que pots fer en el teu equip, en el conjunt de la teva empresa, què està passant, diguem-ne, en els teus clients, què t'està passant amb un proveïdor. Tenir empatia sempre t'ajuda. Ets un jugador d'escacs que pensa quina és la jugada que està pensant l'altre. I això sempre et va bé.
Seguint amb l'empatia, i pràcticament amb això acabarem perquè queden només 2 minuts i mig, però tenim moltes vegades la idea dels CEOs, no? els líders de les empreses, com a precisament això, líders, visionaris, que veuen més enllà i que ell, la resta de la gent que està al darrere no, que sense ells allò s'ensorra, que són els que lideren a través del desert, d'alguna manera, no? Clar, aquí l'empatia quin paper tindria?
No, l'empatia...
O realment potser no és així.
No, primer no és així, però en aquest cas l'empatia és molt incorporar la visió, diguem-ne, de les persones. La visió de futur, diguem-ne, és la visió de futur no de màquines, sinó de persones, perquè acabem venent a persones, acabem treballant amb persones, fem les coses amb persones. Jo aquesta imatge dels líders així messiànics, com
Steve Jobs.
Ara que és Setmana Santa, no? Diguem-ne, els 10 mandamientos, te'n recordes la pel·lícula aquella, no?
Sí. Separen les aigües del mar,
doncs mira, jo sempre penso que això és molt important, que tinguem grans solistes, grans líders, però que això és més aviat d'una banda. La prova, saps quina és? Mm. La prova és que moltes vegades els grans líders empresarials, els grans directors generals d'una empresa, que els ha anat molt bé, els fitxen com si fossin futbolistes per una altra empresa. I no va tan bé. Per què? Home, perquè és que no eren només un... Ells sols, no eren només sols, eren... ells amb un conjunt de gent al voltant, clar. Igual que alguns futbolistes, que són molt bons, però amb un conjunt de gent al voltant. Doncs aleshores no traiem mèrit, perquè té molt mèrit i perquè hi ha algú que està endavant i és capaç de crear aquesta visió, però ojo, perquè normalment això es fa sempre al voltant d'un equip, que és el que és realment capaç de donar uns resultats excepcionals. Gent ordinària que és capaç de donar resultats extraordinaris.
Clar, és que estava pensant... és que jo vaig llegir molta fascinació el llibre del Walter Isaacson sobre l'Steve Jobs.
Sí.
I m'he vist pel·lícules, perquè és un personatge que em sembla fascinant, però al mateix temps aterridor tenir-lo com a cap, no? Perquè era un dèspota. És a dir, l'empatia, en aquest cas, en el seu cas, no entrava
en un català que treballava a Apple, sempre deia, no?, que quan passava per allà, de vegades s'amagaven, perquè el millor que et podia passar a Apple era treballar amb l'Steve Jobs, i el pitjor que et podia passar a Apple és treballar amb l'Steve Jobs.
No? Totalment. Xavier Marcet, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta masterclass. Jo suposo que els empresaris veterans i els empresaris que s'ho estan treballant ara mateix van prenent notes i van dient elements importants perquè la meva empresa funcioni. Mira, aquí n'hi ha uns quants, i de tant en tant el Xavier Marcet ve aquí per explicar-nos-els. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quan estàs dissenyat per a no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. Nou Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nou referent dels suburbans, dissenyat per a tot el que et proposis.
Toyota, liderant el canvi.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Dóna'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it would end, so anytime. Món 2030.
I de Xavier a Xavier, hem dit adéu al Xavier Marcet i saludem ara Xavier López, que és director general corporatiu i d'operacions d'Eurecat, al Centre Tecnològic de Catalunya. Benvingut un dia més al Revolució.
Moltes gràcies.
Ha vingut amb un trasto molt xulo. Després en parlarem. M'estic aguantant, perquè m'ha cridat molt l'atenció. Però abans de tot, avui volem parlar d'innovació. D'innovació, que suposo que és una innovació que la pandèmia, com tantes altres coses, va frenar una mica en el seu moment, no?
Sí, de fet, va frenar una mica, però jo diria que... malauradament, en el país, a Catalunya, estàvem frenats des d'abans. Mm. Ara, perquè ens fem una idea, ara, en el 2021, segons les dades d'Indescat, hem arribat al màxim de despesa en R+D, que ja sabem, que no és exactament el mateix la R+D que la innovació, però el màxim, sí, de despesa en R+D sobre el PIB, que ha estat a l'1,7, superant a l'anterior màxim, que va ser en el 2009. I, per tant, això es pot interpretar de diverses maneres. La primera és que hem perdut més d'una dècada en inversió en R+D en el país. La segona és que encara estem lluny dels líders europeus.
És el que volia preguntar. Estem parlant d'un 1,7%? Sí. I això en referència a un país que sí que aposta per la R+D?
2,5.
Gairebé el doble.
Cap al 3, sí.
Ok, perfecte, perdona, segueix.
No, però el que sí que és cert és que si mirem aquestes dades... portem una tendència que s'està començant a consolidar de creixement ja en el 20, en el 21, i quan tinguem les dades del 22 segur que també seran creixents, no? Per tant, podem dir que estem recuperant terreny.
Val. Però era una assignatura pendent abans de la pandèmia. La pandèmia ens va deixar en suspès i ara hem d'anar pujant cap al suficient, bé, notable, i a veure si algun dia arribem a l'excel·lent,
Exacte.
D'entrada, escolta, estem parlant d'innovació, però potser no tenim molt clar què vol dir, què és innovar i què no ho és, perquè tu feies l'especificació. R+D té a veure amb innovació, però no és només això. Quan parlem d'innovació, de què estem parlant?
Jo últimament utilitzo molt una definició que és... que la innovació, en definitiva, són canvis que no només són canvis tecnològics, però que sempre estan basats en coneixement, que no és només coneixement científic, i que aquests canvis el que fan és generar valor de forma consistent i de forma rellevant. I aquest valor pot ser econòmic, però no només, també pot ser valor social, per exemple. Això seria, des del meu punt de vista, una definició molt àmplia d'innovació, no només d'innovació tecnològica, perquè a vegades només ens fixem amb la vessant de la innovació tecnològica, que és extraordinàriament important, però hi ha altres tipus d'innovació. Però les característiques comuns és que són canvis basats en coneixement que generen valor de forma persistent.
A dins de la mateixa empresa?
O per la societat.
Per la societat, Val, perfecte. No, dic, perquè estava pensant també, no ho sé, en si tu pots fer innovacions en la manera com treballen a la teva empresa, basant-te en els últims estudis psicològics, jo què sé, no? No sé si això seria innovació també o no.
Jo diria que això forma part, a vegades, de la litúrgia si em permets una expressió que no és meva, que és el Xavier Marcet, en aquest cas, de l'Innovation Comedy, quasi a vegades, però sí que a través d'aquesta litúrgia hi ha empreses que consideren que milloren el potencial de creativitat de la seva gent.
Quan parlem de litúrgia, parlem de què? De les taules de ping-pong posades per allà una cantonada?
Per exemple.
M'agrada la paraula litúrgia per no dir comèdia.
La creativitat, al final, és un dels ingredients de la innovació, però creativitat no és igual a innovació. Perquè sigui innovació ha de generar valor de forma persistent i, per tant, tenir futbolins, primer, que això no es basa en cap coneixement nou, no? I en segona instància, que, bueno, igual sí que genera una mica més de confort i, per tant, millora la creativitat, però després això s'ha de traslladar a productes, a serveis que generin valor.
Perfecte, perfecte. Val, escolta, n'has parlat una mica abans, aprofundim una mica més. Estem invertint a Catalunya, per exemple, tot el que hauríem d'invertir? Ja ha deixat bastant clar que no, però explica-ho una miqueta millor, això.
Bueno, jo diria que la resposta, si ha de ser allò monosíl·labo, és que no, però sí que és veritat que, per exemple, el 2022 ha estat un any especialment intens. Si mirem les dades pròpies d'Eurecat, que nosaltres treballem i col·laborem amb aproximadament el 40% de les empreses catalanes que declaren que fan innovació, nosaltres hem crescut molt en el 22. Hem crescut més d'un 18% en ingressos de contractes privats amb aquestes empreses. Hem crescut un 8% en nombre de pimes catalanes. I que, per tant, això està dient que hi ha més pimes catalanes que han adoptat la innovació com a estratègia fonamental. Hem crescut amb una cosa molt important, que és la recurrència dels nostres clients, que estan un 65%, que això vol dir que hi ha moltes empreses, o cada vegada més empreses, que estan adoptant dinàmiques d'innovació sistemàtica, no? Per tant, podríem dir que en el 22 la intensitat d'innovació en el país, si ens basem en les nostres dades, pues s'ha incrementat. But if I didn't say
it, well, I'd still... I si parlem de sectors, hi ha sectors que són més actius a l'hora d'innovar i altres sectors que els costa una mica més?
Sí, el que passa és que, com ja sabem, l'economia catalana es caracteritza per una gran diversitat de sectors, no? I, per exemple, en les nostres xifres de l'any passat, pues sectors com el de recursos, quan parlem de recursos estem parlant de les empreses d'aigua, d'energia, de la química, altres sectors, béns d'equipament, la gent que fabrica maquinària i components per a altres sectors, no? Però també el de l'alimentació, el de la salut, el de la mobilitat, són sectors que han...
Aquests són els més actius.
Sí.
I quines tecnologies s'aprofiten més o s'estan implementant més?
Bueno, clar, i actualment hi ha dos grans drivers, no? Tota la transformació digital, per una banda, i tota la transformació ecològica, o...
Sostenible.
Sostenible, per una altra, no? I, per tant, aquí nosaltres, a nivell de desenvolupaments tecnològics, pues, hem treballat molt en temes de sostenibilitat. Sostenibilitat entesa com això, eficiència energètica, gestió de residus, recuperació de residus i conversió d'aquests residus en recursos, en canvis de les matèries primeres utilitzades per les empreses per cada vegada més anar cap a esquemes d'economia circular. No? Això per una banda. Per una altra banda, totes les tecnologies bio, relacionades amb desenvolupament d'ingredients funcionals per alimentació funcional, però també per fàrmacs. I després, clar, com no podia ser d'una altra manera, doncs, desenvolupaments relacionats amb intel·ligència artificial aplicada a diferents processos, productes, sectors, i també molts desenvolupaments de robòtica, però no robòtica tradicional, sinó robòtica cada vegada més avançada, més col·laborativa. Aquí tenim referències, per exemple, molt interessants en el sector agroindustrial, però també en el sector assistencial, per exemple. I, per tant, bueno, hi ha aquests dos drivers que han generat molta necessitat i molta oportunitat d'innovació.
Tenim un minutet. Explica'ns què ens has portat, que ho hem deixat just pel final. Si d'entrada semblava una dentadura postissa, però no, m'ha dit que és una fèrula que té una funció molt específica.
Sí, exacte. Aquesta és una fèrula intel·ligent que desenvolupada per l'empresa Giromet en col·laboració amb Eurecat i que el que permet és monitorar aquests episodis d'apnees nocturnes. Hi ha molta gent que pateix aquesta malaltia, d'aquestes apnees, no? I això el que permet és monitoritzar això de manera amigable, recollir les dades i, per tant, després poder fer un tractament molt personalitzat per a aquests pacients.
Molt més còmode, a més, perquè si no tens això has d'anar a dormir a la consulta, per entendre'ns,
sí,
eh?
Sí, exactament. O has de dormir connectat a no sé quants sensors, etcètera, no?
Perfecte. Doncs avui hem parlat una mica d'innovació amb el Xavier López, que és director general corporatiu i d'operacions a Eurecat. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Deixem-ho aquí, això.
Molt bé.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereshkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Que siguin les 3 de la matinada, aquesta música que hem triat. Ara us parlarem d'una empresa que es va fundar l'any 1990 i que pràcticament en una generació, el 2022, va arribar a unes vendes de 113 milions d'euros, que és una barbaritat, i volem saber com s'arriba a aquestes xifres i quina és la clau de l'èxit, perquè igual ens l'apuntem també, eh? Volem parlar amb la Glòria Rosique, que és Corporate Communication Manager d'Eurofragrance. Com estàs? Benvinguda al Revolució.
Hola, moltes gràcies.
D'entrada, va començar sent una empresa petitona, normal, ja és una multinacional, no?
Doncs sí.
Des del 90 fins ara, no?
Som una multinacional, tenim 31 anys, aquest any en fem 32, i doncs bé, no és una cosa d'un dia per l'altre, no? Tot comença amb una visió de l'esperit emprenedor del nostre fundador, en Santiago Sabatés, que és l'actual president de l'empresa, i a partir d'aquí, no, ell es va enamorar d'Orient Mitjà, mentre totes les altres cases de fragàncies miraven cap a Amèrica i cap a Àsia, i a partir d'aquí, doncs bé, doncs Eurofragrance és líder justament en fragàncies d'Orient Mitjà gràcies a aquesta visió que va tenir en Santi, no? I després, doncs, ell va saber rodejar-se d'un bon equip, un equip professional, eficient, creatiu, no? Comptem amb 16 perfumistes arreu del món. I després, l'altre fet destacable seria, doncs, que va saber atendre les necessitats, no?, dels clients, i, doncs, amb un esforç ben dur i amb un treball constant, no?, de sempre aportar la solució al client, doncs, s'ha arribat a el que avui som, que som una gran multinacional arreu del món.
Parla'm una mica del que feu, perquè, clar, la gent que us hi dediqueu sabeu perfectament què vol dir dedicar-se a les fragàncies, però la majoria de la gent pensa només en un aspecte molt concret, que poden ser perfums, per exemple, però això no és només això.
No és només això. De fet, si pensem, no, si us imagineu, com seria un món sense fragàncies, no? És gairebé
fatal,
impossible.
Fatal, horrorós.
Vull dir, i llavors no ens n'adonem, però, per exemple, des del gel de bany que teniu a casa, doncs possiblement els oients o tu mateix, potser és d'Eurofragrance, per exemple.
Per tant, puc mirar-ho, això?
Bueno, pots mirar-ho, potser surt. Llavors, clar, nosaltres fem des de el que anomenem perfumeria fina, que seria els perfums d'autor o de celebrity, per exemple. També fem el que seria la cura personal, que seria un gel, un xampú. Aquella fragància pot ser Eurofragrance. També tot el que és la cura de la llar, per tant, un detergent, pot ser la fragància que t'agrada tant, pot ser Eurofragrance, o també tot el que seria el tema ambiental. Per tant, els difusors de varilles que col·loques a l'habitació o fins i tot al lavabo, doncs pot ser, no?, aquesta olor tan agradable pot ser creada des d'Eurofragrance.
I si jo soc una marca i dic avui que les meves botigues tinguin la mateixa olor totes, també? Ho faríeu, això? Bé, estem obrint una nova banda de negoci que encara no tenim oberta.
Alguna cosa hem fet, però ens dediquem ben bé més a peticions a crear per marques, diferents marques, i ben bé sempre perquè som una empresa B2B, per tant, és de negoci a negoci. Per tant, la marca, no, el client ens demana el que necessites i nosaltres fem tot el possible per cobrir aquella necessitat, sempre tenint en compte, tenim un equip de màrqueting molt potent que té en compte, diguéssim, totes les tendències del mercat, perquè no és el mateix al mercat d'Estats Units, que són molt potents amb espelmes, per exemple, perquè tenen les cases molt grans i, per tant, tenen més intensitat les espelmes.
No hauria pensat mai que els Estats Units són una potència pel que fa al consum d'espelmes.
Exacte. Per tant, bueno, tots aquests detalls, nosaltres tenim el coneixement necessari perquè el client ho pugui aplicar en el seu producte.
Clar, per tant, heu de conèixer perfectament. En quants països esteu ara mateix?
Nosaltres, a veure, tenim presència física al que serien 26 països.
Uau. Però, és multinacional, realment.
Però realment venem a tot arreu. És a dir, tenim, nosaltres som potents, realment tenim una xarxa molt important que el que ens permet tenir diferents filials repartides per arreu del món és que ens permet atendre les necessitats dels clients arreu. Perquè pensa que també nosaltres tenim fàbrica pròpia a Rubí, però també la tenim a Mèxic i a Singapur. I a més tenim socis també que ens permeten produir des de diversos llocs del món, més les filials.
Uh-huh. Parlaves abans, quan parlaves del Santiago Sabatés, no?, que és l'element al darrere d'Eurofragrance en el seu inici a l'any 90, deies, ell es va avançar, va veure que hi havia una possibilitat, és a dir, suposo que deu ser un món, també deu haver-hi molta competència amb això, com amb la resta, no? O no, o hi ha poques empreses que s'hi dediquin.
De fet, l'entorn del món de les fragàncies és un entorn altament competitiu. Els grans són molt grans. Pensa que és un sector que està dominat per grans corporacions i són tan grans que, de fet, no només fan fragàncies com nosaltres, sinó que fan aromes, que quan parlem d'aromes ja estem parlant del món gastronòmic. Per tant, realment és molt competitiu. Sí que Espanya és molt important a nivell d'exportació de perfums, amb la qual cosa, i la gràcia és que Eurofragrance, no?, som una multinacional mitjana, però competim amb els grans. Vull dir, estem allà i realment som un... Nosaltres diem que som un challenger, no? Estem allà que estem... Bueno, ens tenen en compte i realment estem competint, no? Estem a les grans lligues, diguéssim.
I, perdona, la pregunta és absolutament des de la ignorància, perquè no em dedico a aquest món, però... Com es fa el pitch d'una fragància? És a dir, com convences a una gran marca que fa sabons per rentar roba que facin servir la vostra? Quin és el mecanisme que hi ha al darrere? Perquè, evidentment, un element és que allò faci l'olor que es vol transmetre, la fragància que es vol transmetre, però no només deu ser això. Ha d'haver-hi altres coses al darrere, no?
Totalment. Una d'elles, per exemple, és... La comparació amb la gastronomia, tu per fer un bon plat necessites bons ingredients. Doncs, per exemple, Eurofragrance, nosaltres tenim una gran paleta d'ingredients, perquè et facis a la idea, més de 1.200 ingredients, com ara, no? Com ara els pintors que necessiten diferents tons de colors i tenen una gran paleta de pintures, doncs des d'Eurofragrance tenim, primer de tot, els ingredients adequats per fer la fragància adequada, perquè no només es tracta de fer la fragància bona i que olori bé, sinó que ha de ser adequada per aquell mercat on tu vols vendre, no? Per aquell consumidor al que tu vols, dirigir aquella fragància. Per tant, realment és que comptem amb un gran equip, des dels perfumistes, no?, des dels perfumistes que treballen amb els que anomenem els FDMs.
FDMs.
Que són els Fragrance Development Managers, que treballen a conjunt.
M'encanta.
No? Diguéssim que el perfumista és l'actor, és la cara visible, però al darrere té un FDM, diguéssim, que podria ser el guionista, i després tens tot un equip de màrqueting, un equip de comunicació i llavors, evidentment, els comercials. Vull dir que realment aquí és tota la força d'un equip professional i creatiu que sempre busca la innovació.
Ens queda només un minutet. Dediquem aquest últim minutet a aquesta col·laboració que heu començat que vau presentar fa unes setmanes només amb Joel Castanyer, que és un xef amb estrella Michelin, per buscar nous per obrir i per innovar de cara al futur, no? En què consisteix la seva col·laboració?
La seva col·laboració, principalment, el tema de la innovació, no? Nosaltres sempre busquem despertar els sentits, sobretot amb el sentit de l'olfacte, no? I la idea és sempre inspirar els nostres perfumistes. Amb aquesta col·laboració hi ha hagut una inspiració, s'han creat unes sinergies, no?, entre el món de la gastronomia i el món de la perfumeria, que en si ja tenen certs vincles, però realment aquí s'ha pogut... diguem-ne, explotar o treure la millor part perquè els dos mons convisquin. I realment ha sigut un projecte molt bonic perquè s'ha creat la màgia, no? Mm-hmm. Tant en Joel com, com les nostres perfumistes, en aquest cas tot dones, han format part d'aquest projecte. Doncs realment hi ha hagut una connexió especial aquí.
Doncs avui volíem parlar d'aquest aspecte que segur que molts de vosaltres no coneixeu. Tenim a Rubí, a Sant Cugat, a Rubí, una empresa multinacional que es dedica a escampar fragàncies pel món en tots aquests àmbits que ens explicava la seva Corporate Communication Manager, la Glòria Rosique. Moltíssimes gràcies, molt interessant, i enhorabona per la bona feina també.
Moltes gràcies a vosaltres.
Merci.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Nous camins.
Doncs acabem el programa i ho fem parlant d'uns cicles formatius per treballar en un sector poc conegut però que ofereix moltes sortides, el món nàutic i pesquer. Clar, havíem de posar els Manel, eh? Què diuen això de... Perfecte, tot és rodó. Parlem ara mateix amb Feliu López, que és gerent de l'Institut de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, a l'Ametlla de Mar. Benvingut al Revolució, Feliu.
Hola, bon dia.
I la Mireia Latre, que és directora de l'Institut de Nàutica de Barcelona, al Port de Barcelona també. Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Feliu, molt ràpidament, quins estudis oferiu vosaltres a l'Institut Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera?
Sí, mira, nosaltres som l'escola de la Direcció General de Pesca, som, per tant, la referència a Catalunya en relació a les titulacions i certificats de l'àmbit marítim, pesquer i de busseig professional. Vale, diguem-ne que som professions totes per acabar treballant al mar, o bé embarcat amb un vaixell o bé sota l'aigua, en el cas del busseig professional. I a l'escola, bueno, tenim com a tres grans àrees, no? Tenim una banda en el que són... hi ha un institut, dintre l'escola hi ha un institut de formació professional que imparteix cicles formatius, vale, de l'àmbit marítim pesquer. Després tenim la part que es dedica a la gestió i impartició de títols i certificats marítims pesquers i, per últim, també som els responsables a Catalunya d'acreditar i regular les titulacions d'esbarjo, que són aquelles que permeten a la ciutadania sortir a navegar d'una manera no professional.
Allò que diuen el titulín i aquelles coses,
exacte.
No?
Val, així perfecte. Com a gran flash, eh? Després, si voleu, entrem.
Després ho ampliem una mica més i veiem també quines possibilitats de sortida professional tenen, que a capdavall també és el que és més important, no? Mireia, en el cas de l'Institut de Nàutica de Barcelona, què feu vosaltres?
Sí, nosaltres som un centre d'FP integrada, especialitzat exclusivament en la nàutica esportiva i d'esbarjo. Estem ubicats en un entorn privilegiat, que és al mig del Port Vell de Barcelona, i tenim dos àmbits diferenciats. Un és els vaixells i l'altre l'esportiu. A vaixells fem manteniment d'embarcacions i sistemes elèctrics i de navegació, i la part esportiva fem els tècnics esportius de socorrisme, vela, busseig i piragüisme, un grau superior d'animació que l'orientem a platja i a mar, i després la nova titulació de batxillerat esportiu, que en 3 anys es treuen la doble titulació, el batxillerat i socorrisme o vela.
Mireia, sortides professionals de tot això que hem explicat són bones?
Sí, sí. Nosaltres aprofitant...
T'imagines que em dius que no? No, ningú troba feina mai.
T'he de dir que sí, i a més és un dels tres diferencials, no? Quan fem les portes obertes a les famílies els diem que si aprofiten els estudis, l'alumnat l'aprofita, i la part sobretot de pràctiques i de formació dual, que és una porta, no? És un primer contacte amb l'empresa, doncs realment són estudis molt demandats i que tenen sortida professional.
I en el cas de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera, Feliu?
Sí, també hi ha bones sortides, és un sector també lògicament molt divers i hi ha diferents necessitats, no? Però diguem-ne que el sector marítim en general hi ha una mancança de professionals. De fet, ara fa 2 setmanes va venir a l'escola el director general de la Marina Mercant i va fer una crida als nostres alumnes a estudiar fort perquè falta molta gent en tots els àmbits i sobretot en els propers anys en el món marítim. Sí que és veritat que hi ha sectors com és el sector pesca que, tot i que per una banda any rere any hi ha una, va una mica menys, diguem-ne que s'està reduint la flota d'embarcacions de pesca, però per altra banda també estan en un moment de que hi ha una molt manca de relleu generacional, no? I per tant s'estan jubilant molts dels patrons i no troben gent jove amb predisposició i amb capacitats per agafar el relleu. Per tant, encara que vagi a menys la pesca, però continua havent una mancança important.
Clar, clar, i la necessitat seguirà sent-hi, no? Això està claríssim. Sí. Esteu parlant d'estudiants, evidentment en teniu, però si no, no estaríeu aquí parlant, però teniu molta demanda. Els joves coneixen aquestes, aquestes professions i aquestes sortides professionals? Tant com voldríeu?
Per part meva, bueno, primer que tot dic que l'àmbit del mar, diguem-ne, que és un país amb, que tot dic que tenim molts de quilòmetres de costa però, i pot ser una important cultura marinera, però la ciutadania en general no té gaire present el mar ni com a esbarjo i menys com a lloc on poder treballar-hi, no? Per tant, no són gaire coneguts d'entrada, però sí que és veritat que tenim alumnes. Ara, no sé, tenia per aquí les dades. Nosaltres cada any titulem a 300 alumnes de cicles formatius, titulem a 1.200 alumnes que fan les titulacions marítimes i marítimes i 15.000 títols d'esbarjo a l'any, que no es diu ràpid, i que de gent n'hi ha.
I jo afegir que sí, que no són potser estudis tan coneguts com administració i empresa, sanitat, comerç, que són els més demandats, però també t'he de dir que la majoria d'estudiants que es matriculen tenen clar el que volen fer.
Ara.
Tenim alumnat més jove, però també persones adultes que treballen en el sector i han estudiat potser una enginyeria i tenen clar que volen reciclar-se o especialitzar-se. I també per això estem nosaltres, no? Per promoure tota la nàutica, l'esport nàutic i apropar la gent al mar.
Sí, ara us anava a preguntar una mica també el tipus d'estudiants que teniu, no? Suposo que una part, sobretot pel que fa a l'Escola de Capacitació Nauticopesquera, deu ser fills de pescadors, no?, d'alguna manera, però clar, amb tot el que ens has explicat hi ha més coses aquí. Quin és el perfil del vostre estudiant?
Sí, bueno, primer diguem-ne que la part dels pescadors són una petita part dels que venen a estudiar cicles àmbit marítim, eh? Però sí que és veritat que hi ha un, de tots els perfils en general, hi ha un perfil molt concret que és gent que ve algun vincle familiar amb el mar, no? Bé sigui pesca o bé sigui marítim, per tant aquest és un perfil típic, però després també ve molta gent que descobreix la seva vocació, diguem-ne que hi ha un fort component també motivacional, no? Al final el mar també el mar enganxa, no? I això es nota. I també estem detectant últimament un perfil nou que és gent que ja porta anys treballant al món laboral i que decideix fer un canvi de rumb i que ve per a poder tenir una feina que li permet estar més en contacte diari amb el mar i amb un entorn tan especial. No?
I Mireia?
Nosaltres tenim alumnat que d'alguna manera ja coneix o té un vincle perquè dins de la seva família doncs, estan en contacte amb l'àmbit nàutic, però com diu el Feliu, cada vegada venen més persones interessades en descobrir, no?, aquest sector i aquests estudis, i com he dit abans, tenim alumne que just ha acabat l'ESO, però també tenim un perfil d'alumnat ja més adult.
Estem parlant de cicles formatius relacionats avui amb el món nàutic i pesquer. Una pregunta que em ve al cap i que també ens ocupa molt en el programa. El perfil d'estudiants és molt masculí, poc femení, està igualat? Com està la cosa ara mateix, Mireia?
Nosaltres, amb el que és l'àmbit esportiu, el nombre és més equilibrat, però sí que a l'àmbit nàutic hi ha una clara diferència. Potser et diré que hem tingut un màxim de 3 alumnes en un grup de 30.
Alumnes noies.
Alumnes noies, sí. Però també t'he de dir que molt ben valorades, tant per l'equip docent com a l'hora de contractar-les les empreses, diuen que són molt meticuloses i perfeccionistes.
Sí, sí. I Feliu, en el vostre cas, potser és més accentuat, en segons quins àmbits?
Sí, similar. De fet, com a molts de sectors, hi ha un biaix de gènere important i, per exemple, en cicles formatius, nosaltres l'any 22 vam tenir un 7% de dones. Amb el que són els títols i certificats marítims, en canvi aquí va pujar una mica més i hi ha un 10% de dones, i a el que són les titulacions d'esbarjo sí que hi ha un 22% de dones que es trauen les titulacions per gaudir del mar. Però diguem-ne que continua havent un lògic viatge.
En els dos casos suposo que és un món on estar al dia pel que fa a les noves tecnologies també és important, perquè evidentment hi ha moltes de les disciplines que ensenyeu que no tenen res a veure les que es pot ensenyar ara amb el que es podia ensenyar fa 20 anys o 30 o 15, no?
Sí, la tecnologia i l'era digital ha entrat en el món nàutic i hi ha una clara tendència a electrificar, a construir embarcacions eficients, autònomes, intel·ligents i sobretot respectuoses amb tot el que és el medi marí. Per això hem d'estar a l'avantguàrdia de la innovació i en constant relació amb aquestes empreses per realitzar projectes, no?, on hi hagi la transferència de coneixement i sobretot formació permanent per l'equip docent també. Nosaltres ara fa poc hem implementat una aula tecnològica al centre i ja estem treballant amb impressores 3D, amb ulleres de realitat virtual, entre d'altres.
I suposo que, Feliu, vosaltres també tres quarts del mateix, no?
Sí, sí, jo de fet també, com diu la Mireia, està entrant en força tecnologia al sector marítim i nàutic i jo havia apuntat dos exemples. Un és, com diu, la propulsió dels vaixells està canviant, igual com està passant amb el món dels cotxes, els vaixells s'estan electrificant, tot i que és veritat que amb una dècada de retard, i per tant les embarcacions estan començant a transformar-se en embarcacions de propulsió elèctrica. Estan entrant motors elèctrics, bateries, generadors, piles de combustibles, per tant la gestió energètica serà la clau una mica en tot això, no? De fet, nosaltres com a escola estem ara mateix dissenyant i construint un vaixell elèctric, que serà el vaixell escola del futur, d'aquí un parell d'anys serà elèctric. I l'altre fet que volia destacar, per exemple, és amb el món del busseig professional, que aquí van entrar fa temps també el que són els robots subaquàtics, que estan controlats remotament, venen a ser com uns drons subaquàtics, no? Els diem ROPS, i serveixen doncs, per a donar suport als bussejadors sota l'aigua o per a fer alguna de les tasques que fan els bussejadors, diguem-ne, en sec, no? Des de controlant remotament. Per tant, és un exemple més de la tecnologia a nivell de robots operats remotament que entren de manera ja, o sigui, totes les empreses de busseig professional tenen ja el seu exèrcit de ROPS sota l'aigua.
Doncs aquestes són algunes de les propostes que trobeu en els cicles formatius relacionats amb el món nàutic i pesquer. I avui a Revolució en volíem parlar amb el Felu López, que és gerent de l'Institut de l'Escola de Capacitació, Institut Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, i la Maria Latre, directora de l'Institut de Nàutica de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Oh, però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Acabem programa i acabem amb una frase perfecta si pensem que demà és festiu i us celebrarem cruspint-nos les mones, si és que és el que us toca, eh? Com va dir Shakespeare, i si ho va dir ell, prenem una molt bona nota, si tot l'any fos festa, divertir-se seria més avorrit que treballar. Doncs sí, mira. Gràcies, oients, fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera, Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo.
Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riures de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí. Una aparició m'il·lumina mitja festa, fem alguna cosa que aquesta pari apesta. Papa para el paripé, un tiraré per la finestra. Tranqui, triquiti, tu tranqui, que ara això s'arregla. Una revelació m'obre els ulls a mitja festa. Aquesta cerimònia és avorrida i somnolenta. I ara dinamitem la trama perquè deixi de ser un drama. La ridícula ballada d'un sol ús i fraudulenta.
Anem a encendre la metja, canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, incrementa la música, sents la potència. Anem a encendre la metja, canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, que ara arribo jo i te la diu amb la nova TV.
Bum, 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 track. A la jugu, 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 la. Bum, 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 track. A la jugu, 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 la. Bum, 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 track. A la jugu, 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 la. Bum, 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 track. A la jugu, 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 la.
Seguint la nit buscant la teva intimitat. pura és eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe. Una ronda de White Russian, Joe. Una aparició m'il·lumina mitja festa. Fem alguna cosa que aquesta pari apesta. Papa para el paripé, un tiraré per la finestra. Tranqui, triqui, tu tranqui, que ara això s'arregla. Una revelació, mou els ulls a mitja festa. Aquesta cerimònia és avorrida i somnolenta. I ara dinamitem la trama perquè deixi de ser un trama. La ridícula ballada d'un sol ús i fraudulent. Anem a encendre la metja. Canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, incrementa la música, sents la potència. Anem a encendre la metja. Canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, que ara arribo jo i te la diu amb la nova triquis.
Bum, 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 track. A la jugu, 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 la. Bum, 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 track. A la jugu, 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 la. Bum, 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 track. A la jugu, 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 jugu,